Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.
I atenció, perquè ara és el moment d'endinsar-nos en la nostra història, la de la nostra ciutat. Trepitjarem el carrer, viatjarem al passat a través d'anècdotes, de fets curiosos, recordant personatges de la nostra ciutat i analitzant també l'evolució de les empreses centenàries que donen identitat i també autenticitat a la nostra ciutat. Ho farem de la mà d'en Jaume Barberà. Ell és enginyer de formació, escriptor per vocació i també historiador per afició. I avui ens vol presentar el seu llibre Més descobrint Sabadell, editat per la Llar del Llibre. Més de 80 històries que us trobareu en aquesta edició, que recupera part del nostre passat per ajudar-nos a entendre el present i, evidentment, construir entre tots un bon futur. Jaume Barberà, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs amb moltes ganes de tafanejar de la teva mà doncs, aquest llibre, no? Aquest volum, Descobrint Sabadell, que és... És l'evolució, no?, el Més descobrint Sabadell de l'altre llibre que vas publicar explicant. Suposo que et vas quedar amb ganes, no?, d'explicar més històries.
Sí, no, de fet, Sabadell és un caudal inesgotable d'anècdotes, de notícies, d'història. La meva història, la història que jo explico és la història propera, ja ho diu el pròleg, el Marc Basté, que jo escric història propera, història, diríem, casolana. I ara, justament fa un any, aquí a les zones de Ràdio Sabadell, també vam presentar el Descobrint Sabadell, i ara aquesta és la segona part. Esperem que trenqui aquells tòpics de les segones parts, i fins i tot que millori, perquè està escrit amb això, està fet amb tota la voluntat de que agradi i de que doncs, vingui a omplir una mica de buit per la part de les coses que es podrien perdre, per exemple.
Uh-huh. De fet, molts d'aquests articles han estat publicats al Diari de Sabadell i, de fet, com comentaves, Marc Sabaté doncs, ha escrit el pròleg i, de fet, diu que ets de la Viquipèdia de Sabadell, que ho saps tot i que quan no saps alguna cosa vas a l'arxiu, no? I ens agradaria que ens expliquessis això també, com ha estat aquesta tasca de documentació i també suposo que de recopilació de descartar articles i de... quedar-te, suposo, doncs, amb els que creus que eren els més convenients.
Sí, de fet, la selecció és aquesta. Buscar coses que es podrien perdre, que siguin interessants, que formin part de la nostra vida o del nostre passat. I llavors, a partir d'aquí, hi ha una certa selecció en funció dels dies de l'any. Doncs, per exemple, aquí es parla doncs, de quan va tocar la loteria o es parla de quan van entrar els nacionals, l'any 39. Història, es parla d'oficis que ja han desaparegut, com els buscadors de llana a les rieres o bé l'ofici del molar. Es parla de biografies que sense voler ser biografies pròpiament dites, doncs no, el que jo recordo de tota una colla de personalitats que poder no se n'ha fet massa cas, però que són molt interessants per la història de Sabadell. Mhm.
I llavors entenc que el públic a qui va dirigit, qui és? A qui penses que pot atraure doncs, a aquest llibre?
Doncs a la que entri en una casa, en una llar, que el pugui llegir tothom, des del més jove al més gran. Hi ha una petita trampa, que no és una trampa, és que són articles curts que no cansen. Uh-huh. O sigui, jo, el públic que jo prefereixo és aquell que no està avesat a llegir, que no està acostumat a llegir. I si alguna persona que no... El lector empedernit llegeix i se llegirà un parell de tardes. Uh-huh. Però aquells que no estan acostumats a llegir, si els hi poses articles massa llargs, es cansen. I, en canvi, aquí hi ha articles que estan fets que tenen, tenen 800, entre 800 i 1.000 paraules, que és lo just perquè si no t'interessa no te l'hi cansar i puguis passar amb un altre. Aquest llibre és el segon... d'aquesta sèrie, també està fet que no s'hagi de portar, que s'hagi de llegir des de l'inici fins al final. O sigui, pots obrir, pots mirar-te l'índex i dius, doncs mira, ara llegiré això o llegiré això altre. És per tenir-lo a la tauleta de nit i anar recordant o anar llegint coses que per mi em sembla que són molt interessants.
Són molt interessants i nosaltres volem fer un spoiler, eh? Volem desgranar i explicar doncs, alguns d'aquests articles. Ens hem permès la llicència de posar veus doncs, a les teves paraules. Escoltem el nostre company, el Pere Gallifa, relatant un fragment del teu article i anat de claveguera.
Els catalans som molt aprofitadors, és veritat. Tenim una gran afició a recollir allò gratuït que ens brinda la natura. Arrepleguem tot el que ens pugui donar algun profit, com espàrrecs, mores, gerds, tota mena de bolets comestibles, cireres de pastor i altres fruits silvestres, cargols, etc. No es pot negar, per altra banda, que els elements citats formen part de la variada gastronomia popular. Fa molts anys, a Sabadell, aquesta afició de recollir tot allò que surt de franc omplia de recol·lectors les rieres de la ciutat. Rieres que s'havien convertit en clavegueres o clavegueram a l'aire lliure. El producte recollit no anava destinat a omplir l'estómac directament, però sí que ajudava a no passar gana. Era l'anomenada llana de claveguera. Al Sabadell antic els carrers eren estrets, estaven distribuïts de forma anàrquica i amb una geometria de formes gens regulars. La seva amplada obeïa a les necessitats del trànsit rodat que circulava per aquests carrers just per al pas de carros i tartanes. Alguns dels carrers més amples no ho són per voluntat municipal, sinó perquè anteriorment havien estat rieres. El carrer de Tres Creus o la Ronda de Ponent en són un exemple. A l'assentament de Sabadell hi havia moltes rieres naturals que amb el pas del temps i el creixement de la ciutat van esdevenir clavegueres i llocs on evacuar el ventre, tota la porqueria i anava a parar. Entre els anys 30 i 60 totes les rieres es van tapar.
Doncs tal i com sentíem, no? Aquest tema, doncs, aquest article barreja una feina molt popular a la nostra ciutat amb un inici, em sembla, d'emprenedoria del teu avi, no, Jaume? Explica'ns això.
Sí, sí. Aquelles puntes de llana que baixaven després de rentar les barques o després d'escombrar i de fregar, és clar, tota l'aigua que evacuada anava per a la riera. I aquestes puntes de llana, seques i netes, es pagaven a 30 cèntims al quilo. Estem parlant d'inicis del segle XX. Vol dir que, home, amb un parell de cistells de puntes de llana, això era mitja setmanada. I el meu avi va fer com un invent. Per què? Perquè, o sigui, per recollir les puntes de llana anaves a la ria i les collies, o hi havia els que se deien els plantadors de paranys, que clavaven trossos de canya. Això ho explica bé, molt bé, hi ha un llibre que ho explica. I entre mig d'aquestes canyes quedaven aturades les puntes de llana. El meu avi va fer com un invent que no calia clavar res, amb canyes i cordes, llavors només ho havia d'anar a recollir. Però això li obligava a tenir l'exclusiva. I el mes de maig de 1917 va presentar una instància a l'Ajuntament demanant l'exclusiva de recollir les puntes de llana de dues rieres de Sabadell. La riera del carrer Tres Creus i la riera que anava a parar a la riereta de la Creu Alta. I li van denegar perquè l'any 1917 va ser molt... Aquell any va néixer el meu pare, el mes de juny, va ser un any molt... hi va haver certa violència, hi va haver la vaga general revolucionària, i l'Ajuntament el que no volia era haver de tenir gent vigilant que es complia el que el meu havia demanat. I mira, es va quedar sense una font d'ingressos que ell comptava. Llavors va fer palet i va fer altres coses. Però vull dir, aquesta és una que he trobat la instància que ell va presentar i el paper que li denega de l'Ajuntament, això està a l'arxiu municipal i ho vaig trobar.
I vas trobar, tens constància i documentació. Suposo que a vegades és més fàcil i d'altres molt més complicat trobar doncs, això, arxius, no? Documentació que realment demostri, no? Aquella informació sí. O aquell relat que hem anat doncs, incorporant.
Sí, sí, perquè tenim un arxiu històric que és una meravella i allà tot, si hi és, ho pots trobar. I llavors, doncs, això el meu avi m'ho havia explicat, són coses que passen doncs, d'avis a fills i a nets, i això és una cosa que m'interessava. I vaig anar a l'arxiu municipal, aviam on t'ho podia trobar, i vam trobar el lloc corresponent i va sortir tota aquesta documentació. És els mesos de maig i juny de 1917.
Doncs anem a escoltar un altre fragment del teu llibre. Anem fins a la pàgina 125, on queda clar el paper determinant de les dones a la indústria textil de Sabadell.
A la indústria tèxtil de Sabadell, només en els carrers directius i en el ram de l'aigua, hi havia més homes que dones. En els processos de preparació, filatura i teixit, el predomini femení era més que evident. Des dels inicis del tèxtil, la teòrica docilitat de les dones i nens els feia idonis per suportar les dures condicions que es vivien a les fàbriques. A més, eren la mà d'obra més barata. Quan es va regular el treball infantil i es va decretar els 14 anys com a edat mínima, les dones seguien sent majoria a les fàbriques. Durant la segona meitat del segle XIX, l'escolarització de les nenes era inusual i difícil. Aquest fenomen va ocasionar que a finals del segle, mentre l'analfabetisme entre els homes arribava al 60%, el de les dones era del 90%. Davant d'aquest problema, a Sabadell es va crear l'Escola Industrial d'Arts i d'Oficis per tal de preparar la jovenalla per als llocs de treball de les empreses. Però mentre els nens tenien l'accés a assignatures com dibuix artístic, dibuix lineal, pintura, escultura, matemàtiques, perspectiva, teoria dels teixits, mecànica industrial i física i química, les nenes hi anaven a aprendre a cosir peces. A les empreses tèxtils, les dones no havien de suportar feines feixugues ni pesades. S'aprofitava la seva proverbial constància i la destresa de les seves mans, molt més hàbils que les masculines, per les operacions manuals delicades o per repassar i corregir els errors en les peces de roba causats per una maquinària antiga i bastant arcaica. La majoria d'operacions anaven a càrrec de les dones i així podríem parlar de canoneres, cosidores, esborradores, escutiadores, metgeres, nuadores, ordidores, passadores, pentinadores, repassadores, rodateres, sergidores o teixidores. Dins d'aquell llistat també s'hi podrien afegir les cuidantes, que eren usualment les encarregades de les cosidores. D'altra banda, hi havia secretàries i, en alguns casos, administratives. A més, els treballs més desagradables, com ara netejar vàters i lavabos, eren tasca femenina.
Doncs el lector més jove descobrirà part del lèxic, no?, d'aquella època, d'aquells oficis que recuperes, i també de noms i dones que han fet història, no?, com Fidela Renom o també Teresa Claramunt, i que suposo que també doncs, les generacions més velles també faran memòria i recordaran molts moments, no?, d'aquella època.
Sí, de fet tenim una plaça que es diu la plaça de les dones del tèxtil, perquè la indústria tèxtil ha estat molt basada molt a les espatlles de les dones i moltes vegades sense tenir doncs, l'admiració que havien de tenir. Les dones i els nens, o sigui, fins l'any 1902, el 1902 es va regular l'edat d'entrar a treballar als 12 anys. O sigui, fins al 1902, nanos i canalla de 8 i 10 anys anaven a treballar.
Que ara em sembla impensable, però evidentment en aquella època...
Llavors, als anys 30 es va establir els 14 anys. Uh-huh. I l'any 1967 es va establir els 16. És a dir, que es havia doblat des dels 8 fins als 16, havia doblat l'edat. Però les dones, que no estaven prou valorades, doncs eren des dels processos de preparació, filatura i teixit, i després l'acabat, perquè repassar les peces... El ram de l'aigua no, només hi havia, bàsicament hi havia homes. Però després repassar les peces, que si no ho feien a la fàbrica, ho feien a casa. Hi havia moltes dones que treballaven a casa, repassant i podien fer tota la feina de la llar. Aquesta és una altra. Uh-huh. Aquella època, o sigui, l'any 1900, a l'abril, es va assignar la jornada de 8 hores, que eren 8 hores diàries, però els dissabtes eren laborables. O sigui, només hi havia de festa el diumenge. Llavors eren 48 hores cada setmana, des de dilluns a dissabte, 6 dies per 8 hores, 48 hores. Quan llavors es va determinar que el dissabte podia ser festa, en comptes de 8 hores cada dia es treballaven 8 hores i mitja, 8 hores i 3 quarts, i junt amb les 4 o 5 del dissabte al matí es podia fer festa el dissabte a la tarda. Per això els homes, perquè llavors a casa les dones tenien la feina seva, havien de fer dissabte.
Continuaven treballant.
Havien de rentar, estendre la roba, anar a comprar. I el dissabte a la tarda els homes o s'ho passaven al cafè o a Cal Barber, perquè entre mig de setmana s'afaitaven poc i malament, i llavors el dissabte a la tarda anaven a Cal Barber i els barbers omplien el dissabte a la tarda. Uh-huh. I les dones, que si volien anar a la perruqueria, que havien de fer? Doncs el diumenge al matí. O sigui, les perruqueries de dona, aquelles èpoques, uh-huh, estaven obertes el diumenge al matí. I llavors, com que les perruqueries només tenien festa el diumenge a la tarda, per això feien festa el dilluns. per tenir un dia i mig de festa, igual que tothom.
Doncs aquestes són algunes de les anècdotes que el lector descobrirà en aquest segon llibre, que vol doncs, recuperar part de la nostra història, més descobrint Sabadell d'en Jaume Barberà. Acabem escoltant un altre fragment d'un article on deixes també constància de l'origen d'una antiga i coneguda dita, aquella de Terrassa, mala raça i Sabadell, mala pell. Pareu bé les orelles.
Ara fa 670 anys, Europa vivia una situació horrible, espantosa. Entre 1347 i 1351, una terrible epidèmia va assolar el territori. No era cap Covid-19, era la pesta negra. La mortalitat va ser de tal magnitud que va disminuir significativament la demografia. Van morir milions de persones. La població inculta i ofuscada culpava els jueus de ser-ne els causants. Els acusaven d'haver enverinat l'aigua i l'aire. Milers de jueus van ser perseguits i cremats. El papa Climent VI, que aleshores tenia el pontificat a Avinyó, a França, va condemnar tota violència contra els jueus i va instar perquè es prenguessin tota mena de mesures per a la seva protecció. Francès de naixement, Pierre Roger de Beaufort, va exercir el pontificat entre 1342 i 1352 amb el nom de Climent VI. Segons els historiadors, va ser qui va originar la dita Terrassa mala raça, Sabadell mala pell. Aquesta antiga i coneguda sentència que uneix Sabadell i Terrassa per unes suposades tares sembla que té el seu origen a partir d'uns fets ocorreguts a Sant Cugat la nit de Nadal de 1350.
Doncs Jaume, breument, perquè ens queden 2 minutets, però explica'ns, no?, també què descobrirà a partir d'aquí el lector d'aquesta dita.
Sí, que l'assassinat de l'abat del monestir de Sant Cugat a mans d'un veí que era Berenguer de Saltells. O sigui, Saltells és un indret que el podríem situar a Cerdanyola. El seu pare, el pare del Berenguer, que era Ramon de Saltells, tenia molta amistat amb l'abat del monestir. Tanta que el va fer hereu. O sigui, quan es va morir, van obrir l'herència i ho havia deixat tot a l'abat. El fill es va enfurismar i va demanar la seva part, ho va posar als tribunals, i els tribunals van donar la raó a l'abat, però com que a ell li corresponia el que en diríem una part, doncs van dir que uns quants 47.000 sous barcelonins, l'abat l'havia d'anar amb el Berenguer de Saltells. L'home no tenia massa gana de fer aquest deute i sembla ser que un lloc que en diuen el Torrent del Mal Consell, que Berenguer de Saltells va tenir el consell del dimoni d'acabar amb la vida de l'abat. I la missa del Gall de l'any 1350, ell i 5 persones més van entrar i el van assassinar. Deia que el fet va ser tan greu que l'abat, que el papa, que aleshores estava a Avinyó, no estava a Roma, no estava al Vaticà, estava a Avinyó, allà va dir, gent, en llatí, gens Terrassa i et Sabadelli, gens inimica d'ell. Que això voldria dir que gent de Terrassa i Sabadell són gens enemics de Déu. I això, estem parlant del 1350, fins ara han passat 600 i escaig d'anys, ha anat passant de generació en generació fins a convertir-se en Terrassa mala raça i Sabadell mala pell.
Doncs aquesta és una de les anècdotes que el lector descobrirà. Moltíssimes gràcies, Jaume, per desgranar-nos part del teu llibre, per deixar constància de qui som, per aquest anhel que tens de recuperar i fer valdre la nostra història. I a vosaltres ja sabeu, doncs aquest llibre és una bona opció per incloure-la doncs, a la Carta dels Reis. Que vagi molt bé, Jaume. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí de Ràdio Sabadell.